Una 18 minuts del migdia en aquest espai que dediquem a tradicions de Vila-real. Doncs com cada setmana anem a portar-vos tradicions que moltes vegades són desconegudes per a vosaltres, que també igual no les recordeu, que també pot ser que no recordeu i que vos anem refrescant la memòria de tradicions del nostre poble. Hem parlat de tantíssimes coses, ens ha descobert un ventall tan gran de tradicions el nostre regidor de l'Ajuntament de Vila-real, Santi Cortells, bon dia.
Bon dia.
Doncs una setmana més ens vas a descobrir o redescobrir algo molt tradicional i algo que porta, jo crec que ho haurem vist milions de vegades, però igual no sabem ni el que és. De què anem a parlar?
Bé, anem a parlar de l'antiga central hidroelèctrica, que es coneix com la Llum de Tol, i el que també hi ha al costat, i a més així tenim un company que ens ho pot explicar molt bé, ara direm qui és, que és l'ermita de la Llum, dedicada a la Xeperudeta, la Mare de les Ampares, la patrona de València. I això té moltíssima història. Com vaig arribar jo a l'ermita de la Llum?
A veure, perquè t'encanta indagar, Santi?
I precisament va ser així, indagant. El que passa és que realment no té res a veure l'ermita en si. Bé, és perquè, com fent una mena d'inventari personal de tot el patrimoni que té este poble en santets associats a gremis, no? Com pot ser Sant Josep,
sí.
I doncs n'hi ha uns quants que són propietat de l'Ajuntament. I a vegades també sabia que per les cases hi havia alguns per ahir perduts.
També hi ha, també.
Sabeu que la Guerra Civil molta gent per por aquells, pues, se'ls va quedar en casa. I jo sabia que per ahir hi havia, no? I buscant, em van dir que algú d'aixòs venia del que es coneix com l'ermita de la Llum. Estes històries urbanes i subratlles urbanes que te conten i que se van... I jo dic, home, doncs qui millor per a preguntar-li sobre això que Carles Amiguet, que em dirà si és una història urbana i alguna cosa de veritat, algun santet.
I per què Carles Amiguet? Bueno, bon dia, Carles.
Bon dia.
Per què? Pues, quina relació tens amb l'ermita de la Llum?
Podria ser que fora l'amo.
Pues això és,
bueno,
és l'amo.
Jo i el meu germà.
No te'l deixes fora,
eh? És compartit, sí.
Doncs bé, on està situada l'ermita de la Llum?
Bueno, l'ermita de la Llum està situada al costat de la central hidroelèctrica Vila-real, el Salt de Vila-real, que es diu que tradicionalment la gent la coneix com la Llum de Tol. Tol és el malnom del meu besavi,
sí.
I a partir d'ahir, pues, per això la Llum de Tol.
Sí. La Llum de Tol.
Sí.
Doncs, bueno, comenteu-nos, és cert aquest mite urbà que estava comentant el regidor?
Bueno, pues realment no. Allí no ha hagut mai cap sant. Allí l'advocació de la capella va ser la de la Mare de Déu dels Desemparats, per una raó molt senzilla. I allí no va haver mai una Mare de Déu dels Desemparats. Era un quadro, el que n'hi havia. No hi havia imatge, ni abans de la guerra ni després. Era simplement un quadro que a la guerra sí que va desaparèixer. Junen totes les ornamentacions...
Però va desaparèixer vol dir que el van robar o que se va salvaguardar per a que no desapareguera?
Se deguera salvaguardar, però després de la guerra ja
no va
tornar a eixir. Ni això,
no el tindràs en ta casa?
Pues no. La veritat és que no, perquè te tinc que dir que allí, en l'època que se va fer... O sigui, l'ermita se fa... No sé si vols que es comencem a parlar
un poc
d'història. L'ermita se fa perquè allò, bueno, en un principi allò era una fàbrica de paper d'estrassa,
sí.
Que és el que munta el meu besavi. El meu besavi compra un dret d'aigua i junen el dret d'aigua per fer una fàbrica de paper d'estrassa, de paper de cotó. Allí portaven els draps de cotó i ell en la força de l'aigua, els batans, picaven tots els draps i d'ahí feien el paper d'estrassa, aquest gordo que s'ha gastat tota la vida en les peixes cateries i en les carnisseries i demés, que però allò també va ser en l'època, perquè això és mitjans del segle XIX, allò va ser una bombolla econòmica. Mentre només n'hi havia una fàbrica de paper d'estrassa, pues el negoci no va bé.
Clar.
Però quan la cosa va anar a començar, pues al final va fracassar.
N'hi havia competència i...
Va fracassar. Va fracassar i van vindre, entonces, pues, tots els canvis d'amo que n'hi ha allí. Allí n'hi ha 53. Busquen, sobretot, el dret de l'aigua. 53 és dir un número, eh? No.
Sí, sí.
Però, sobretot, busquen el dret de l'aigua, que el dret de l'aigua no se concedia en facilitat, i com el meu besavi sí que el va aconseguir, doncs volien eixer dret d'aigua, perquè en eixer dret d'aigua podien produir electricitat. Tinc que dir que la primera il·luminació dels carrers de Castelló, la família d'Àvalos, els de la Fundació d'Àvalos Fletcher, la família d'Àvalos, que portava la llum de gas de Castelló, va voler anar llevant la llum de gas i anar ficant la elèctrica. I la primera llum elèctrica li la van comprar al meu besavi, perquè ell, en la fàbrica de paper, se va muntar una dinamo. La dinamo, pues, ell la ficava en marxa quan li feia falta per tindre alguna cosa d'electricitat per la maquinària d'ell o per lo que fora. Entonces li van dir que si la deixava per les nits, li compraven la llum. Entonces, com ell deixava en marxa la dinamo, i la electricitat que se produïa, se van tirar els primers cables travessant el riu cap a Castelló, i a partir d'ahir, pues, la primera il·luminació de Castelló ve des d'aixa central hidroelèctrica, de lo que encara no era central hidroelèctrica, perquè encara era fàbrica de paper, però que deixava, el meu besavi deixava la dinamo en marxa.
I a Vila-real?
A Vila-real arribarà després. És que ahir és quan ja es comença a entrar. Ja el meu besavi ve el dret d'aigua, ve una família de València, la família Bellón, el ingenieros, la viuda Estela. Ahir entra un mare magnum d'empreses que es comencen a muntar societats, a passar, sobretot, i ja se transforma com a central hidroelèctrica. Deixa de ser fàbrica de paper, evidentment, perquè allò va fracassar, i passa ja a ser central elèctrica. I la central elèctrica arriba un moment en el que allí vivien, allò se fa com una masà, allí hi ha com una, diguem així, com una indústria, com una colònia industrial, no? N'hi ha vivint 9 famílies contínuament tot l'any. Entonces, sí, sí. El mateix amo, que era la família Estabellón de València, veient la necessitat, li demanen permís al meu besavi, que encara era l'amo del terreno, de part del terreno, de fer una ermita en un tros de terreno d'ell. Una ermita per donar servei de missa i d'oficis a la gent que vivia allí.
Que treballava, clar.
Que treballava i vivia allí. Entonces, era molt més fàcil portar un capellà en diumenge que no baixar tots a missa al poble, que està a 6 quilòmetres, sense voler, no és el mateix ara que entonces.
En ese moment.
No n'hi havia vehicles de motor, ni n'hi havia... Ara, perquè l'ermita se fa en l'any 1901.
Ja veus.
En l'any 1901 encara està la pedra del brancal de la porta, encara està allí, està el gravat de l'any 1901, que és l'any que s'inaugura. I això, i entonces, com el que obra en casa ajena pierde la cal i l'arena, la central és propietària de totes les cases que n'hi ha allí, però l'ermita està construïda en terreno nostre. Entonces, nosaltres, per això, l'ermita la construís aquella família i ja està.
Molt bé. Que interessant el que ens acaba de contar.
Home, jo pensava que una de les millors maneres de conèixer la història de l'ermita de la llum, o de l'ermita de la primera llum, que també es coneix així, perquè he anat indagant, era precisament portar l'actual propietari així a segon, no? Perquè ens ho conta de primera mà.
En quin estat està, Carles, en aquests moments?
En aquests moments està derruïda. El problema és que on la van construir van fer un terraplè. I aquest terraplè van aprofitar i van fer una cisterna. Ho explico perquè veureu el perquè. Entonces, el terraplè té la cisterna i, per poder omplir la cisterna, del camí se va desviar i quan hi havia plogudes s'omplia la cisterna. I la cisterna estava per quan venia l'aigua roja al riu, perquè les dones pogueren llevar i per poder tindre un servei d'aigua límpia.
Sí.
No? Què passa? Que quan s'abandona la vida allí, perquè la vida d'estar vivint, pues, que allà acaba els anys 60-70, se deixa d'estar vivint allí, perquè es comencen a reduir el número de persones per turno, perquè antes n'hi havia 2 persones per turno, de matí, de vesprà, de nit, i de descans, 2, 4, 6, 8, i després la família dels meus pares, que era l'encarregat. El meu avi era l'encarregat de la central, i mon pare i ma tia van néixer allí. Vaig ser físicament al poble, però vamos, que vivien els meus abuelos allí, van néixer allí, no? I ho dic jo perquè el terraplè este, quan se va deixar de viure, no se va fer, no vam tindre el cap, nosaltres ni ho vam pensar ni mos ho vam imaginar, de tallar l'aigua. Entonces, què passa? Que allò va anar omplint-se cada vegada que plovia, s'omplia el bancal on està l'ermita, i al final va cedir la paret lateral que aguantava. Yeah. Però el cedir la paret lateral és quan ha caigut tot el resto de l'ermita.
Que llàstima, eh?
Pues sí, nosaltres vam estar, això ja fa uns quants anys, hasta inclús mirant de poder trobar alguna subvenció, poder trobar alguna història per poder restaurar-la o per lo menos mantindre-la i demés, però era complicat, tenia que ser una associació la que ho demanara, vam intentar fer, els meus amics van intentar fer l'associació d'amics de l'ermita de la Llum de Tol, però vam arribar tard. Vam arribar tard perquè encara no havíem començat els tràmits de fer l'associació i, de més, un dia de Sant Josep, que després, ja estava a tocar de mort, però després ens vam enterar que aquell dia de Sant Josep resulta que va haver un mini terratrèmol, i jo crec que això podria ser el que va desencadenar el que ja estava a punt de caramelo, perquè... I veu ahí la imatge que...
Sí, no, perquè tenim ací a taula, clar, en la ràdio no es veu, un llibre que va presentar Pasqual Batalla, poc abans de faltar, que està dedicat precisament a l'ermita de la Llum, de la qual estem parlant. I ací hi ha una imatge que encara està en unes condicions...
està bonica,
lamentables, perquè ahir ja no mos atrevíem a entrar, ja la vam tancar en cadenes, que després, cada vegada que anàvem... havien trencat la cadena, havien trencat els candats, perquè la gent volia entrar allà dins, deixaven rams, jo què sé, una cosa esotèrica.
Però clar, no sé, que és una història molt bonica, que jo crec que s'hauria de conèixer i s'hauria de contar.
Sí, perquè d'alguna manera jo crec que està també lligada amb un canvi social. Fixeu-vos que pensem ara en el Sereno, que passava pels nostres carrers, o quan també hi ha històries que diuen que la llum es tancava quan hi havia lluna plena, precisament per estalviar gas, no? Perquè primer ens il·luminaven en oli, després en gas, després passa a ser la llum, vull dir, és tota una evolució de la nostra societat, que jo crec que l'ermita de la Llum representa i se canvi també la societat de Castelló i de Vila-real.
Jo, nosaltres estem allí al Maset, que nosaltres en estiu estem allí, i el Mas, que és la primera vivenda, segons Matia Conscion, la germana de Mauilo, va ser la primera vivenda en tindre llum elèctrica. Perquè la tenia allí al costat i entonces per la nit... I clar, quan va arribar la llum elèctrica al poble, la gent no volia ficar-se ni baix de les bombilles, perquè allò deia que era bruixeria. I, sin embargo, pues, ma tia Conscion i tota la meva família estaven tan acostumats que els pareixia lo més normal del món, claro. Coses curioses, no? Dices que contava ma tia Conscion també que era una dona molt, molt, molt bona.
Clar, si a poc que te poses a investigar, quan va arribar la llum per primera vegada a València, no? Es veu que va arribar en aquest ordre, primer Barcelona, després Madrid, després València. I arriba una tenda en el 1882 que es dia la Casa Conejos, una casa de València, i la primera vegada que presenten allí llum elèctrica, també, com ha comentat ara Carles, allò va ser un autèntic espectacle. Fa poc ho publicava.
Pensarien que seria màgia, quasi, no?
Pràcticament màgia.
Sí. Ja te dic, el poble era cosa de bruixer, això. Això no podia ser bo, no volia ficar-se ningú ni baix de les bombilles. Sí.
Dime, Santi.
No, i s'ha creat d'alguna manera la tradició de la llum. De la llum elèctrica, no? Perquè això ha començat en un moment d'on havia començat a llegar a esta ermita a la qual vaig arribar per la història que us he contat al principi, simplement per històries urbanes, i vaig acabar en Carles Amiguet, que ens ha contat avui unes històries molt, molt curioses.
Sí. Tinc que dir-vos que no ho sabem cert, perquè no ho sabem cert, perquè no s'han trobat ni plànols ni històries. Aixina com de la central sí que se sap que és de Ros d'Ursinos, de l'arquitecte de Castelló que treballava per la Viuda Estela, pensem nosaltres que si l'ermita també seria, perquè era l'arquitecte de l'època que va fer la central i després va fer l'ermita. Ens imaginem que serà d'ell. Però no han pogut ni s'ha pogut
confirmat.
La gent... No està confirmat. Hi ha gent que ha estat buscant plànols i ha estat buscant històries, però no s'ha trobat. Des de luego és enginyeria, o sigui, arquitectura de l'època industrial, perquè si se mira bé, pues és una roda dentà dels mecanismes i de més, i vol representar un poc això, i això nosaltres pensem que si seria de Ros de Ursinos, possiblement del fill, però no ho sabem cert tampoc, entonces no ho podem afirmar, podem especular i dir, però no afirmar, no?
I això no podria considerar-se com un lloc protegit realment per la història que té?
Bueno, la veritat és que en el terme de Vila-real n'hi ha poques capelletes i poques ermites.
Aquesta pregunta la trasllada també el regidor, que és el que...
Sí.
Jo, en el llibre que va presentar Pasqual Batalla, és un dels més importants que figuren així.
Sí, però hauria de tindre com una, no sé, llei de protecció, o no sé, o algo de patrimoni, algo que Vila-real ho protegirà, l'Ajuntament, evidentment, com a un patrimoni de...
Ara la veritat en aquests moments està trencat. Només queda la paret de lo que era, diguem així, l'àbside de la església, on estava la part de la sacristia, perquè això tenia era una única nave, evidentment, i al fons estava l'altar, i darrere de l'altar pues, una miqueta de sacristia, que n'hi havia allà un armari i un mundo d'estos de fusta, que això va desaparèixer tot, van furtar hasta les rajoles se'n portaven de quan en quan. Ens van furtar la pila bautisme, la pila de l'aula beneïda que n'hi havia a l'entrada, van furtar la campana...
És increïble.
Sí, o sigui, un desastre. La gent feia maleses, no? Home, perquè ho veiem vell com no se gastava, i feia molts anys que no se gastava, pues, al final pues, la gent diu, ui, això m'ho enduc jo.
No ho necessitaran, no?
Ferro vell, metal i cobre...
Ja.
Sí, però...
Sí.
Bueno,
sí,
alguna cosa més a afegir?
Acabem llegint un trosset del llibre que va presentar Pasqual Batalla, si
pues
voleu.
Pues sí, que millor.
I així tanquem aquest espai. L'última part que va escriure sobre l'ermita de la Llum diu: actualment els seus descendents segueixen conreant aquelles terres plenes d'història heretades dels seus avantpassats. Cada racó és un record que els actuals amiguet s'encarreguen de mantenir ben viu i candent. A ells els agrada dormir, com sempre ho han fet, els tol. Ara només a l'estiu, amb els rondinets de les turbines de la central. Porten molt endinsat en la seva ànima el record dels tol, tal com ens assegura Amparo mentre mira l'edifici de la central a través de les reixes fetes per l'avi Pasqual. Això sí, confeccionades, com no podria ser d'altra manera, en una persona tan destra amb ferro d'algunes rodes de carro del tot inservibles.
Jo crec que cada vegada que recordem paraules de Pasqual el tenim així present, eh?
Sí. Bueno. Sí, recorde perfectament el dia que vam vindre a fer l'entrevista, en què vivia ma mare, i això fa uns quants anys, i la veritat és que vam estar molt contents, molt satisfets, igual Pasqual, que ma mare, que tots nosaltres, no? I va ser, mira, més aviat que la carn de gallina, només de pensar, no?
Imagine.
Sí.
Santi, Carles, gràcies per haver-nos acompanyat i per contar-nos una miqueta més sobre la història.
A vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.